Són les 10 del matí.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Oh, oh,
oh. Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
Saps què fer per mantenir el volum dels cabells? Introdueix Capilmar Càpsules Il·lusió Anticaiguda a la teva rutina. Nodreix intensament el fol·licle pilós, afavorint la reparació capilar. Capilmar repara els teus cabells des de l'arrel i els revitalitza, recuperant així la fermesa i la brillantor. Demana Capilmar de Laboratoris Marnis a Herbolaris, Farmàcies i Parafarmàcies. Més informació a marnis.com. El Palau de la Música Catalana s'omple de poesia. El gran recital Llegats Vivents a la Sala Modernista el proper 28 d'abril. Nou poetes emblemàtics en llengua catalana en una sessió per guarir l'ànima de bellesa amb intervencions musicals de la violoncel·lista Mariona Camats. Presentat per Anna Gual i Jaume Cipons a l'Orde. Llegats Vivents, poesia en un entorn màgic. Entrades a palaumusica.cat.
Els programes, els continguts, l'actualitat i la ràdio en directe a radioestel.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La taula de l'Evangeli.
Hola, bon dia. Salutacions ben cordials, oients fidels de la taula de l'Evangeli, el programa de Ràdio Estel que comenta setmanalment per a vostès la litúrgia de la missa de cada diumenge. Avui ho farem del diumenge quart de Pasqua. Gràcies per acompanyar-nos. Són els nostres convidats en aquesta ocasió l'arquebisbe Joan Enric Vives i la Teresa Cabanes. Presentem-los i saludem-los. Monsenyor Joan Enric Vives és arquebisbe, bisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra. Bon dia.
Molt bon dia.
Bon diumenge, senyor arquebisbe.
Gràcies.
Teresa Cabanes és presidenta delegada de Mans Unides del bisbat d'Urgell i catequista a la parròquia d'Andorra la Vella, al Principat d'Andorra. Bon dia, Teresa.
Bon dia, Maria.
De seguida ens hi posem.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
La primera lectura d'aquest diumenge quart de Pasqua és del llibre dels Fets dels Apòstols i del capítol quart.
En aquells dies, Pere, inspirat per l'Esperit Sant, digué: «Magistrats i notables del poble, si avui ens demaneu compte d'això que hem fet en bé d'un invàlid i voleu saber qui l'ha posat bo, sapigueu, vosaltres i tot el poble d'Israel, que aquest home el teniu davant vostre pel poder del nom de Jesucrist, el Natzarè. Vosaltres el vau clavar a la creu, però Déu el va ressuscitar d'entre els morts. Ell és la pedra que vosaltres, els constructors, havíeu rebutjat i ara corona l'edifici. La salvació no es troba en ningú més, perquè sota el cel Déu no ha donat als homes cap altre nom que pugui salvar-nos».
Escena de Pere adreçant un discurs a les autoritats del poble que li demanaven per què usava parlar d'aquesta manera d'una persona de la qual estava prohibit parlar, Jesús de Natzaret. Tenen la paraula, tertulians. Teresa, vols començar tu o...?
Bé, jo crec que com totes aquestes lectures que ara anem seguint després de la resurrecció, el temps de Pasqua, són importants perquè ens van mostrant el camí que els apòstols pretenien anar introduint a tota la gent. O sigui, si Jesús va ser complicat d'entendre, el fet que ara unes persones que pues, no era la fama que tinguessin o el que sigui, feien coses extraordinàries, encara verdaderament era més sorprenent. Ells encara havien de notificar i assegurar i recalcar qui era Jesús, que és una mica el que pretén, jo crec, aquesta primera lectura.
Sí, també és bonic destacar aquest aspecte que serà clau per a l'Església naixent. Estem en els inicis de l'Església, aquesta Església que està sent acompanyada per l'Esperit Sant i que després de Pentecosta, Pere, inspirat per l'Esperit Sant, diu la lectura, per tant, ells porten l'Esperit que els anirà acompanyant, obrint noves fites, obrint missions noves i a partir de la persecució, obrint l'extensió del testimoniatge de Jesús crucificat i ressuscitat. Però hi ha un aspecte que convé que ens n'adonem, com ells troben llum en els salms. En aquest cas, el salm 117, que el coneixem, la pedra que rebutjaven els constructors, ara corona l'edifici. Aquest salm que diu aquest text de l'Antic Testament és el que llegien, resaven també els apòstols i les comunitats primeres i els donava llum. Crist potser va semblar rebutjat, certament, però ell és la pedra angular, ell és la pedra que ho corona tot. Per tant, aquesta és la força que reben per fer després, en aquest cas, el trobament amb un paralític, un que no pot caminar, suggerent això també, tanta gent que no pot caminar, que no sap caminar, que l'hauran d'ajudar aprendre a caminar de nou, d'una manera nova, sense ensopegar ni caure's. D'això tot és suggerent, no? Per tant, aquest miracle primer d'un que no podia caminar i ells el posen dret pel nom de Jesús. La importància del nom. Nosaltres hem estat batejats en el nom del Pare i del Fill i de l'Esperit Sant. Per tant, portem un nom.
I també veure com Pere es va afermant i que va perdent aquella por que feia pocs dies encara tenien, no? Que això, a qui ens sembla que va ser molt ràpid, però també devia costar-los el seu entendre bé el que Déu els hi demanava i com podien parlar de Jesús que el havien clavat a la creu. Vull dir, és que jo a vegades penso com d'aquell home que van a triturar d'aquella manera, doncs avui en dia, en aquell moment, els apòstols havien d'explicar que això ho feien en el seu nom i que ell podia salvar i que no feien... Ells no eren els qui ho feien, sinó que ho feia Jesús en nom del Pare, no? Vull dir, i aquí doncs comença a aparèixer bé l'Esperit Sant, que a vegades ens costa molt de que la gent entengui, sobretot en els nens, lo de l'Esperit Sant els hi costa. Per tant, anar veient que aquest Esperit és el que dona força ens es fa contents.
Sí, hi ha un element també, sumant això que dius molt bé, Teresa, doncs que, esclar, hi ha un argument de credibilitat. Què ha passat? Perquè aquells homes que eren tan poca coseta i que el van abandonar i el van trair i Pere no ho negarà mai, jo vaig negar el Senyor, ho diu en una carta i tot, ell accepta això, que és una gran humiliació pels apòstols. Ells van abandonar, van marxar, el van deixar sol, tenien por, estaven al cenacle amb les portes tancades. Doncs aquests, que els d'Emaús afegeixen, i a més desanimats, desesperançats, doncs aquests, al cap de poc, ara surten a predicar, tenen coratge, troben les paraules, saben interpretar l'Antic Testament, què ha passat aquí. Humanament s'hauria de poder explicar què ha passat aquí. Oh, es van posar d'acord i van muntar un negoci, van muntar una religió. Ja es veu que això no quadra, no? Aquí alguna cosa que a nosaltres, per la distància dels segles, se'ns queda més assuejat, més lluny, no? Però havia de ser d'un gran impacte veure persones que no tenien coratge i veure-les molt valentes. Hi ha d'haver-hi algun secret aquí, no? Algun primer moment, ho diu el mateix Actes dels Apòstols, pensaven que estaven beguts, aquests no estan bé, han pres molt vi, i això que és les 9 del matí, no? Però després ja veu, no, és que no és això. Aquesta eufòria, aquesta joia, aquesta pau que tenen, aquesta germanor que viuen, aquí hi ha alguna cosa més.
Teresa?
Sí, sí, no, jo és que no crec que s'hi pugui afegir gran cosa més ja en tot el que hem dit, perquè verdaderament ja mostra la força que tenien en aquell moment. Vull dir, una mica això, jo també ho penso. Penso, esclar, nosaltres parlem ara, després de 2.000 anys.
Sí, ja ho tenim tot clar, diguem-ho així, o
bueno,
bastant.
Clar o no clar, però ja sabem què ha passat després. Ja sabem una mica al final. Però en aquell moment això devia ser molt sorprenent. Si quan tenim temps i podem pensar una mica en com va anar el ressorgiment de la Pasqua, doncs, esclar, nosaltres ho fem tot perquè, primera, que celebrem la Pasqua, ho celebrem tot seguit, i allà no devia anar tan així. Per tant, devia ser molt més difícil encara d'entendre, perquè ells no sabien quin resultat tindria tot això.
Si els sembla, podríem passar ja a la segona lectura.
Sí, tu tens la paraula.
La taula de l'Evangeli. Una llum per a viure la paraula de Déu.
Aquesta segona lectura és de la primera carta de Sant Joan i del capítol 3.
Estimats, mireu quina prova d'amor ens ha donat el Pare. Déu ens reconeix com a fills seus, i ho som. Per això el món no ens reconeix com no l'ha reconegut a ell. Sí, estimats, ara ja som fills de Déu, però encara no s'ha manifestat com serem. Sabem que quan es manifestarà serem semblants a ell, perquè el veurem tal com és.
Un breu passatge amb missatges plenament pasquals i optimistes. I destacaríem l'anunci de que som fills de Déu. Bé?
Sí, 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 i tant. Aquí una mica ja és el llenguatge de Joan, de Sant Joan, aquí. Vull dir que ell ja li dona la volta a l'anunci, no? O sigui, aquest fills de Déu, suposo que, comentant una mica el que dèiem, que ells no sabien massa, els hi devia sorprendre, no?, que això de fills de Déu tan directes, i que no ens veia, i no sabem encara com havíem de ser, doncs és una mica el rebuscat que Sant Joan li dona en el seu llenguatge, no?, de que serem semblants a ell, però que, perquè el veurem, no sabem quan. Bueno, és una mica aquest...
Diu quan es manifestarà, que aquest és un punt a d'aturar-s'hi. Quan es manifestarà, però precisament aquesta reflexiva del llenguatge també hi és en el grec en què s'escriu la carta. Per tant, és una mica misteriós. Quan es manifestarà qui?
Exacte, és que...
Quan es manifestarà Jesús? O quan es manifestarà aquesta voluntat de Déu, diguem-ho així, sí, al final, no? Bé, ja expressament hi ha aquesta ambigüitat. Quan ho llegim, la notem, però era volguda per l'escriptor de la carta. Quan es manifestarà Jesús, segurament, no? Llavors es veurà tot el que duiem dins. Això va bé algun dia, quan un se sent gran, vell, i el xassis es va enfonsant, i tens malalties, i o veus tantes persones, no?, que per causa de la fam, de la violència o del mal, o a vegades de les malalties i deformacions, nosaltres semblem molt poca cosa. Però un dia serem semblants a ell. Aquesta és una expressió molt bonica, tal com aquest trosset...
L'expressió és molt bonica, però costa d'interpretar, perquè, és clar, és una cosa que es manifestarà. Com podem entendre al llegir aquest passatge, aquesta manifestació, per poder-la comprendre i poder-la transmetre? Perquè jo sempre penso que la paraula, i això ara que estem preparant celebracions, en els nens els hi dic molt, no? Hem d'escoltar, perquè si no escoltem no sabrem i no entendrem què vol dir, perquè a vegades la paraula, i sobretot Sant Joan, és difícil d'entendre així a voto propio, eh? O sigui, quan ho sents dius, i ara què diu? Perquè he dit, possiblement, per la cosa aquesta de la reflexió, que costa, segons com, d'entendre-ho bé.
Diu que ja som fills de Déu,
sí,
però encara no s'ha manifestat com serem. Per tant, aquí caldria, fins i tot de cara a vos, que parleu dels infants, no? Però val per tots, no? Deixar obert, a dir, nosaltres no ens toca imaginar. Ho volem molt, eh? I sempre ho fem.
Que
com serà la vida del més enllà, la vida eterna amb Jesús? Quan el que és, l'Església és, diríem, modesta i prudent, no diu més, diu el que diu l'Escriptura. Sabem que serem semblants a ell. Per tant, ell està glorificat, és lluminós, està viu, té un cos nou, espiritual, misteriós, que també tindrem nosaltres, amb la resurrecció de la carn, però que no sabem com acabarà sent. Però serem nosaltres, i alhora ell ho serà tot en tots, diu l'Escriptura. Bueno, esclar, és una manera de deixar-ho obert.
És una mica...
Confia, confia, tu bé, no és que, saber tant.
És,
no?
És que és aquest el problema, que avui en dia més, això de confiar, hi ha una desconfiança total. Si tenim desconfiança amb el que coneixem, veiem i toquem, quan sentim aquestes paraules, costa molt de comprendre que ens anem de fiar.
Aquí estem. Aquí estem. Això és la fe, eh?
Sí. Sí, sí.
Que és confiança, que és saber que anem, que ell ho porta i que ens porta bé, diguem-ho.
Diu que el món no es reconeix com no l'ha reconegut a ell. A vegades sembla que voldríem buscar un d'una manera potser inconscient, un reconeixement per part de la gent, de que som cristians i de que tenim
alguna diferent. Jo penso però, això a vegades. Al revés, més aviat et perjudica.
No serem reconeguts.
No,
perquè som... aquí ho diu, no es reconeix com no l'ha reconegut a ell.
Sí,
no ens estranyem, diguem-ne. No. Les persones d'aquell moment que rebien la carta, rebien persecució. La carta sembla escrita per Sant Joan, que semblaria que va viure un exili a l'illa de Patmos, ho explica amb l'Apocalipsi. Per tant, un Joan vellet i exiliat escriu a les seves comunitats, diguem, a les seves diòcesis que ell tenia encomanades, diríem avui. Doncs aquestes comunitats reben la carta, la llegeixen i els dona molta esperança. Però ell els ve dir, això que està passant... Jo mateix estic exiliat, doncs això vol dir que el món no ens reconeix, no em deixa viure en pau ni en llibertat. A vegades avui hem de fer una explicació molt més gran de tot això que ens diu. El cristianisme avui és la religió més combatuda i més perseguida. Existeix aquest moviment, aquesta associació pontifícia de l'Església, diríem, perseguida, no? Ajuda a l'Església necessitada, necessitada perquè passa persecució, no? Unes molt visibles, podríem parlar de països concrets on no hi ha llibertat religiosa, on els cristians són perseguits, no poden expressar ni viure la seva religió d'una manera oberta, no poden portar una creu, no poden portar una Bíblia, eh? És que és una cosa que dius, com pot ser això? Doncs és. I, per altra banda, també hi ha un altres països on la teoria és que els drets humans es respecten la llibertat de consciència i la llibertat de religiosa, però que després hi ha mil i unes dificultats. Si ets un cristià confessant, avui ho sabríem, no? A la nostra mateixa Catalunya, eh? És a dir, si ets molt... Vols dir que certs treballs te'ls donaran? Vols dir que els que porten aquella determinada empresa o mitjà, o etc. Bé, no t'ho diran, però quedaràs exclòs, eh? Per què? Doncs per com també a vegades doncs les dones, avui sou dues vosaltres, no? A vegades també dieu, i amb raó, de dir, no t'ho diuen, però vas a fer una entrevista de treball i si tens tres nens ja diuen, ui, farà moltes baixes, haurà d'anar molt al metge. Clar, no, per un cantó necessitem nens, per l'altre no facilitem la natalitat. Per un cantó volem gent honrada, però per un altre el cristianisme, diguem-ne, està com vituperant, no? No és valorant, no? Per tant, hauríem d'acceptar per un cantó que ja és així, és una profecia, m'han perseguit a mi, també us perseguiran a vosaltres, deia Jesús. Per tant, no ens queixem. Ara, home, també hem de treballar perquè les condicions de vida socials afavoreixin la manifestació i la professió de fe de molta gent que els fa ser més bons.
I jo crec que en el fons, sí que constatem tot això, però que en el fons hi ha molta gent que encara que no et vulgui reconèixer, doncs en el fons sap qui és, sap per quin camí vas. I a vegades algú confia.
A mi em va impressionar molt quan vaig estar a Anglaterra estudiant llengua anglesa fa molts anys, que sóc molt vell. Però sí, ja recordo que m'explicaven, i vaig estar molt sorprès, no?, que hi ha els quàquers, uns cristians molt, molt, molt estrictes amb si mateixos i amb els altres. I em van dir que ser quàquer donava a les oposicions per entrar a Hisenda com a inspector, donaven punts. Com dient, si és quàquer, posarà la multa. No, ens el podran, diríem, corrompre tant com altres. I em va agradar, crec que aquest seria el camí per nosaltres cristians, no? Que dic, és cristià, doncs pots fiar-te'n. Quan et digui una cosa, allò és així. No et farà el sal, no et farà una corrupció.
Això també serveix pels polítics, no?
Per tots, no? És que,
els fins pels economistes.
Ens fiquem amb ells, però al final els que no volen pagar impostos som una mica tots, no?
Sí, sí.
Tothom, si hi posa una multa, millor que te la treguin. Jo què sé, no? No és tot tan...
Molt bé, seguim endavant.
La taula de l'Evangeli. Comentaris a la litúrgia dominical.
I ho fem tot escoltant l'Evangeli d'aquest diumenge quart de Pasqua, que és de Sant Joan i del capítol 10.
En aquell temps, Jesús parla així. Jo sóc el bon pastor. El bon pastor dona la vida per les seves ovelles. El qui no és pastor, sinó que treballa només a jornal, quan veu venir el llop, fuig i abandona les ovelles perquè no són seves. És que ell només treballa pel jornal i tal se li en dona de les ovelles. Llavors el llop les destrossa o les dispersa. Jo sóc el bon pastor. Tal com el pare em coneix i jo conec el pare, jo reconec les meves ovelles i elles em reconeixen a mi i dono la vida per elles. Encara tinc altres ovelles que no són d'aquest ramat. També les he de conduir jo i faran cas de la meva veu. Llavors hi haurà un sol ramat amb un sol pastor. El pare m'estima perquè dono la vida i després la recobro. Ningú no me la pren. Sóc jo qui la dono lliurement. Tinc poder de donar-la i de recobrar-la. Aquesta és la missió que he rebut del pare.
Jesús se'ns presenta ell mateix com el bon pastor i ens descriu les qualitats del bon pastor, que en ell es compleixen plenament. Teniu la paraula, tertulians.
Jo sóc el bon pastor, diu el Senyor. Ens hauríem d'agrair aquesta revelació. Jo sóc, perquè té tota la intenció. No és només una paraula descriptiva, jo sóc el bon pastor, jo sóc això, jo sóc allò, no. Sinó que jo sóc per a unes oïdes, diríem que provenen de l'Antic Testament, educades en l'Antic Testament, siguin jueves o no, nosaltres, que ara ja també coneixem bé la Bíblia o l'hauríem de conèixer-la, jo sóc és la paraula de la paraula sagrada, Javé, Déu. Jo sóc el que sóc, li va dir Déu a Moisès, capítol 3 del llibre de l'Èxode. Per tant, i hem de recordar-nos, a la passió de Sant Joan que proclamem en l'Església el divendres sant, en l'acció litúrgica, una passió esplèndida que parla molt d'aquesta autoritat de Jesús, resulta que quan el van agafar amb barrots i gent i soldats a Getsemaní, els diu, jo sóc, i diu, i tots cauen per terra. Està escrit expressament, Només dient ell, jo, sóc jo, Jo sóc. Per tant, aquí hi ha un primer punt, més i abans, i més fonamental que ser pastor, és que ell és. Ell és la veritat, el camí, la vida, ell és l'ésser, ell és el tot. Aquest és el qui Jesús, el qui parla. Llavors diu, en aquest cas, en el capítol 10, que estem de Sant Joan, i en aquest diumenge, tradicionalment anomenat del bon pastor, també de les vocacions, etc., doncs jo sóc el pastor. Hem de sentir acompanyats, cuidats, estimats, valorats. Estem en el cor de Jesús. Estem en la seva ment. Ens cuida, ens estima.
I que ho fa per a nosaltres. O sigui, aquí destaca molt, veig jo, el fet de que ell no ho fa per cap obligació ni per cap deure, sinó que verdaderament ell ho fa perquè la gent ho sàpiga i el conegui i li dongui aquesta força, no? Diu, jo trobo que aquests evangelis de la Pasqua, com que els coneixem molt, li donem poca importància al text, perquè, clar, nosaltres ja diem, ja ho sé, que ell és el bon pastor, i que ens cuida, i que, no es, que es preocupa de tots nosaltres, i vol que tots siguem. No li fa res que uns se'n vagin, no. Ell treballa per tots. I crec que això, a vegades ho destaquem poc, no? Aquí el senyor Arquebisbe, doncs, molt bé, destaca el fet d'aquest jo soc. Moltes vegades hi donem poca importància de l'autoritat que Jesús té quan parla del que ell vol transmetre, no? I, doncs, tenim tant desconeixement de tot mateix. Ara mateix que deia això de Moisès, jo aquests dies de Pasqua he vist un documental a Netflix de Moisès i que, comentat per altres pastors d'altres religions, que quedava molt clar aquesta afirmació del jo soc, no? I com Moisès el descobreix i cau. I que a nosaltres ens costa tant, doncs, caure davant aquesta cosa del jo soc. No ens ho acabem de creure, penso, eh?
La frase jo soc el que soc, que és el que, de fet, diu l'hebreu, és misteriosa, eh? És difícil de traduir. Ja ve, després d'aquí es derivarà Jehovà, deixem-ho. Però el ja ve, jo soc el que soc. Avui els professors de Bíblia ens diuen, home, més bé traduir millor, seria millor te dir, jo soc el que seré. Jo soc el que soc, però volien dir, anireu veient qui soc. Us aniré acompanyant i ho anireu veient, no? Però quan Jesús, en diversos llocs, diu jo soc, quan ho escoltem nosaltres cristians, acollim aquesta dimensió. Primera, jo soc la porta, jo soc el camí, la veritat i la vida, jo soc la resurrecció i la vida, jo soc el bon pastor, jo soc el Messies.
En aquest documental que deia, ho remarquen molt, això del i seré, eh?
O sigui, ho diu així,
ho diuen, eh? Sí. Ho diuen de que sí, seré. Sí. El que passa que és una mica el que jo deia, que hi ha evangelis i trossos que, com que els hem treballat, ens sembla molt, els tenim com molt quadrats i no van més enllà del que aquell moment diuen. I jo trobo que a vegades això és un perill que tenim una mica.
Des d'aquí el Pirineu, que avui estem, que estem aquí en aquesta taula, som tots del Pirineu. Aquí encara veiem pastors, els altres em sembla que ja no en veieu gaire, perquè ets bons de Déu per Catalunya, en uns llocs sí, no? I no només els veiem, sinó que a més tenim la festa dels pastors per Sant Gil, la Núria, no? És veritat, és una, sembla un ofici extingir, però no, hi ha una escola de pastors i de pastores, la gent no ho sap, ara hi ha bastants dones que fan de pastores, no? És veritat, és tota una vocació, és acompanyar el ramat, és estimar, és tenir un gos que t'ajuda, però després que estima les ovelles, però les fa sirgar, no? Fa anar els cavalls, els gossos, etc. No? Tot és aquest camí que es fa juntament amb l'amistat i l'estima pels animals. Avui que això, potser també encara hi ha un excés, no? Un excés. Haurien, tanta gent que té mascotes hauria de dependre dels pastors de tota la vida. Que, clar, que estimen les ovelles, tu diràs, són el seu interès. Però, si convé, també els diuen que han de donar de mamar a la cria, que l'avorrida, per exemple, a vegades es dona això, que avorreixen. Per tant, aquests pastors que nosaltres coneixem, que estimen el ramat, que l'acompanyen, que passen penalitats amb ell, que busquen, diríem, el bé, dono la vida per les ovelles. Això ell dient, jo sóc el bon pastor, la gent ja ho entenia. Tenia moltes coses ja, aquest acompanyament, aquest servei.
Ho hem de deixar aquí, malauradament, però el temps que dediquem al programa l'hem exhaurit. Moltíssimes gràcies, senyor arquebisbe, Joan Enric Vives. Gràcies per haver estat aquí. També a Teresa Cabanes, moltes gràcies.
A vosaltres.
I, com no, gràcies als nostres oients per la seva fidelitat al programa. Agraïm també els seus missatges de correu electrònic dient-nos suggeriments, opinions, comentaris sobre el programa. Recordem un cop més la nostra adreça electrònica taulaevangeli@radioestel.cat, taulaevangeli@radioestel.cat. La locució de les lectures l'ha fet la Cristina Orduña, al capdavant dels controls ha estat l'Àlex Alsina i la direcció i presentació Maria Marén, la que us parla. Dir-los finalment que els esperem aquí novament diumenge vinent en la sintonia de Ràdio Estel. Comentarem per a vostès la litúrgia del diumenge 5è de Pasqua. Una abraçada per a tots. Adeu-siau.